Després de 5 anys de bloqueig, aquesta tarda hi ha hagut pacte entre el PSOE i el PP per renovar el Consell General del Poder Judicial, un acord que no s'ha firmat a Madrid, sinó a Brussel·les, com a mostra de fins a quin punt la situació ha sigut anòmala. Avui els dos principals partits espanyols ho celebren cadascú amb els seus matisos.
És un gran dia per a la justícia en Espanya perquè se recupera la normalitat institucional.
Hoy la justícia espanyola és més independent que lo era ayer.
Han pactat els 20 noms que a partir d'ara formaran part d'aquest òrgan i que tenen com a missió principal la despolitització del poder judicial. Això ha passat el mateix dia que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha amnistiat l'exconseller d'Interior Miquel Buch i el sergent dels Mossos Lluís Escolà, els primers condemnats que es beneficien de l'amnistia.
Catalunya nit.
El nom propi del dia és el de Julian Assange. En aquests moments segueix volant cap a les Illes Marianes, pertanyen als Estats Units. Allà es presentarà davant del jutge on es declararà culpable d'espionatge, una pena per la qual ja ha pagat. Les illes estan molt a prop d'Austràlia, que és on el fundador de Wikileaks vol gaudir de la llibertat. Feia 12 anys que vivia tancat, primer a l'ambaixada de l'Equador a Londres i després en una presó britànica. Les infeccions per Covid van a l'alça.
A l'atenció primària que estem veient sí que hi ha un increment de casos. El que diem infecció respiratòria aguda, no arribem a saber si és Covid o no, perquè seguim els protocols vigents i en la majoria de casos 6 persones sanes no procedeix fer el test.
L'any passat, 94 persones a Catalunya se'ls va aplicar l'eutanàsia. El temps d'espera per rebre l'autorització, però ara és de 59 dies, està creixent.
El nivell de morts que hi ha abans d'arribar a l'eutanàsia de persones que han sol·licitat l'eutanàsia i moren abans, ens preocupa moltíssim.
La cara que no veiem mai de la Lluna ja l'ha trepitjat un artefacte xinès i ha tornat al seu país amb 2 quilos de material que serà estudiat. Als mitjans de comunicació també deixem de vegades que hi hagi països que semblin ocults, inexistents, fins que no ens reclamen l'atenció. A Kènia hi ha hagut manifestacions que s'han anat escalfant i hi ha enfrontaments amb la policia, hi ha una desena de morts. Ens ho explicarà des de l'Àfrica Gemma Parellada. Són les 10 i 3 minuts, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
El PSOE i el PP posen punt final a 5 anys i mig de bloqueig al poder judicial. Les dues formacions han firmat un pacte per rellevar immediatament els 20 vocals de la cúpula judicial que tenen el mandat caducat des del 2018, però també han acordat una reforma per mirar de despolititzar el poder judicial. L'entesa definitiva ha sorgit de l'última reunió entre les parts amb mediació europea. Per això anem cap a Brussel·les. Ens ho explica com ha anat aquesta signatura de la acord, Jordi Baró.
Firma a Brussel·les d'un acord que posa fi a més de 2.000 dies de bloqueig al Consell General del Poder Judicial. Han calgut 4 reunions amb mediació de la Comissió Europea perquè PSOE i PP s'hagin entès. L'acord estableix que el juliol es nomenin els nous membres de l'òrgan de govern dels jutges, també una vacant al Tribunal Constitucional, i que el mateix mes s'aprovi al Congrés una proposta de reforma de la llei del Poder Judicial que millori la seva independència. Són avenços per la vicepresidenta de la Comissió Europea, Viera Jourová, després d'anys d'advertiments als informes informe sobre l'estat de dret.
I welcome the agreement.
Dono la benvinguda a l'acord. Això resol una preocupació que ve de lluny i millora la situació del poder judicial a Espanya.
The judiciary in Spain.
La firma l'han fet Félix Bolaños i Esteban González Pons amb supervisió de la Comissió Europea i, malgrat l'encaixada de mans, han comparegut després per separat.
Los desacuerdos más profundos se pueden resolver gracias al acuerdo, a la negociación y al entendimiento entre partes que son diferentes. Hoy, por tanto, es un gran día para nuestra democracia, porque se recupera la normalidad institucional.
Hoy, la justicia española es más independiente que lo era ayer. Sin esta garantía de la Comisión Europea, nosotros no habríamos firmado.
L'acord que posa fi a més de 2.000 dies d'interinitat del Consell General del Poder Judicial es tanca només uns dies abans que acabi el termini de l'ultimàtum donat per Pedro Sánchez.
Doncs ara, quan són les 10 i gairebé 6 minuts de la nit, podem connectar en directe amb el nostre delegat a Madrid, que és el David Melgarejo. Bona nit, David.
Molt bona nit, Manel.
Veurem si aquesta pau que s'insinua avui és de veritat o no, si això dura. No sé fins a quin punt ha influït l'ultimàtum de Sánchez.
Doncs mira, el que ha fet l'ultimàtum de Sánchez ha estat que el PP s'avingués a acceptar un acord que no és el que hauria volgut, però que ha pogut negociar, cosa que no hauria passat dilluns un cop hagués vençut aquest ultimàtum del president del govern espanyol. El PP voldria reformar el sistema de nomenament primer i renovar després, però de moment es conforma amb una renovació ara i un compromís de canviar el sistema de renovació més endavant. El PSOE no hauria volgut canviar aquest sistema de nomenament, però si bé, a la lletra petita de l'acord, com sempre, hi ha la clau per entendre millor el que ha passat avui. Hi ha un punt que diu que en el sistema de nomenament dels nous vocals hi haurà la participació directa dels jutges i magistrats, atenció, que es determini. Això li permet al PP vendre avui un triomf, tot i no saber com acabarà aquest punt, i el PSOE ajornar aquesta discussió. Ja veurem si hi ha pau, com ens demanaves o no, i els socialistes venen que ha acabat avui, que han acabat amb més de 5 anys de bloqueig del Consell General del Poder Judicial. Les valoracions les fan Alberto Núñez Feijóo, que és el president del PP, i Patxi López, portaveu parlamentari dels socialistes.
La primera pregunta que puede surgir es si este acuerdo responde a los objetivos que el PP se marcó. Y la respuesta es muy concreta, sí, casi en su totalidad. El PSOE no va a controlar el Poder Judicial y el Partido Popular tampoco va a controlar el Poder Judicial. Así que, por mi parte, misión cumplida.
Era, lo he dicho estos días, un imperativo constitucional. No cabían ya más excusas. Y el poder haber llegado a este acuerdo, pues es muy buena noticia porque otra vez la justicia estará a pleno rendimiento cuando ahora estaba perjudicando notablemente un servicio público de los ciudadanos y ciudadanas al que tienen derecho.
Per tant, PP i PSOE que ho venen com un triomf cadascú a la seva manera, però què hi diuen la resta de partits, David?
Critiquen que aquest acord s'hagi fet des del bipartidisme una vegada més, i això ha unit avui l'oposició de Vox als socis de legislatura de Sánchez, cosa que no havia passat, que no havien vist en aquesta legislatura. Aquests socis adverteixen dels riscos d'haver pactat amb el PP. Sentim els portaveus d'Esquerra, de Junts, de Podem i del PNB.
Creo que es exactamente lo mismo que se lleva haciendo los últimos 40 años, nos parece un error. Y sobre todo, pues bueno, ver que el PSOE hoy anuncia un nuevo socio, que és el Partit Popular. Hoy yo creo que podemos darnos la bienvenida a todos y todas a la gran coalición.
Ens parlen de separació de poders, però en realitat el que hi ha hagut aquí és, com sempre, una repartició.
Ante lo que estamos es ante una restauración del bipartidismo y ante una gran coalición en la que el Partido Socialista y el Partido Popular pactan todo lo importante porque el PSOE ha decidido renunciar a dar la pelea y renunciar a transformar, precisamente porque sabemos que el coste por transformar es muy alto.
Y bueno, ya veremos si nosotros tomaremos nuestra decisión, pero es evidente que entre el PSOE y el PP tienen toda la mayoría suficiente para hacer los cambios que les dé la gana.
¿Qué le parece que hayan...?
Evidentemente nosotros no vamos a votar a nadie.
Per tant, l'oposició no està tan de celebració avui. Recordem, David, perquè avui n'estem parlant molt, però ens agrada posar de manifest aquí al Catalunya Nit també, explicar bé les coses, quines funcions té el Consell General del Poder Judicial.
Quines funcions té? Doncs moltes i de molt importants. Per exemple, nomenar càrrecs importantíssims dins de del sistema judicial espanyol, membres dels Tribunals Superiors de Justícia, presidents de Sala del Suprem. Aquesta setmana coneixíem aquest comunicat de la Sala de Govern del Suprem, recordant que hi havia un vicepresident que tenia el mandat caducat i que hi havia diversos presidents de sala, doncs, que també ho estaven. I això que té conseqüències, per exemple, a la justícia ordinària, perquè per aquestes mans han de passar molts dels recursos que presenten els ciutadans davant de la justícia, i aquí és on es genera aquesta disfunció. Els que arriben de nous, aquests que avui hem conegut a la llista, la repassarem una mica en clau catalana, tenen a banda una altra missió, que és aquesta de proposar un nou sistema d'elecció dels llocs que ocuparan, no ells, sinó els següents, els que arribin després, no? I aquí hi ha diverses coses, perquè es diu que, per exemple, i aquest és un dels punts a destacar de l'acord, és que durant els 5 darrers anys no han d'haver tingut cap mena de vinculació amb cap partit polític. Hi ha un punt important també, que és la qüestió de que això també es trasllada a la qüestió del fiscal general de l'Estat, el càrrec del fiscal general de l'Estat, que no podrà, com ha passat alguna vegada amb Dolores Delgado, passar de ministre de Justícia a fiscal general de l'Estat, cosa que el Partit Popular ha criticat molt i que ha aconseguit que quedi plasmat en aquest acord. Dèiem, repassem noms en clau catalana, però alguns en sonaran, Manel, perquè hi ha, per exemple, José María Fernández Seijó, que és el magistrat que des d'un jutjat mercantil de Barcelona va plantar cara als grans bancs i va anul·lar les clàusules abusives de les hipoteques. També hi ha el nom de la jutja d'un penal de Mataró, Lucía Vilés, que és especialista en casos de violència masclista i una de les veus que ha reclamat últimament en els últims mesos que aquests membres del Consell General del Poder Judicial que estaven caducats, que haurien de deixar-ho, que havien de plantar cara i forçar els partits. Al final ha estat una altra manera, no? També hi ha en aquesta nova llista qui va ser directora de l'Escola Judicial i ara és magistrada de l'Audiència de Barcelona, que és Gemma Espinosa, Argelia Queralt, professora de Dret Constitucional reconegudíssima a la Universitat de Barcelona i lletrada del Constitucional. I també a la llista Carlos Preciado, que va ser magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquests nous membres hauran de ser refrendats per una majoria de 3/5 parts al Congrés i al Senat, una majoria que el PSOE i el PP ja tenen sobradament garantida. Si em permets encara, Manel, un nom, sí, perquè l'acord també ha permès renovar la vacant al Tribunal Constitucional, que encara no s'havia cobert, i l'ocuparà l'actual vocal del Consell, d'aquest Consell que ara ja canviarà, que és el català José María Macías Castaño, que ha estat molt crític amb l'aprovació de la llei de l'amnistia i que ara passarà a engrossir el bloc de 4 magistrats més a la dreta dins d'aquest Tribunal Constitucional. Déu-n'hi-do la teca que tenim avui, Manel.
Sí, déu-n'hi-do, però ens has situat perfectament. Moltíssimes gràcies, David Melgarejo, per aquesta anàlisi tan ben feta del que ha passat avui amb el Consell General del Poder Judicial. Bona nit i una abraçada.
Fins aviat. Vagi bé.
Doncs seguim en matèria judicial, perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amnistia l'exconseller d'Interior Miquel Buch i el sergent dels Mossos Lluís Escolà. Són dos dels primers condemnats que es beneficien de l'amnistia. Buch estava condemnat a 4 anys i mig de presó i 20 anys d'inhabilitació per malversació i prevaricació per haver fitxat Escolà com a assessor del Departament d'Interior perquè fes d'escorta del president Puigdemont quan ja era a l'estranger, Jordi Arbat.
Tots dos, tant Miquel Buch com Lluís Escolà, estaven pendents de les seves condemnes, però amb la resolució del TSJ aquestes queden extingides. Escolà estava condemnat, en el seu cas, a 4 anys de presó i 10 d'inhabilitació per malversació. L'alt tribunal català també ha aplicat l'amnistia a diversos activistes condemnats per les protestes post-sentència o les commemoracions de l'UO. Sobre aquests casos, Martí Majoral, portaveu d'Alerta Solidària, fa una valoració positiva de la decisió del TSJ, ja que creu que ha aplicat la llei d'amnistia fil per randa. En declaracions a Catalunya Ràdio, Majoral afirma que són optimistes, però a la vegada prudents sobre l'aplicació de la llei en altres casos, com per exemple els vinculats a l'operació Judas.
La primera pregunta que puede surgir es si este acuerdo responde a los objetivos que el PP se marcó.
Ens trobem davant de jutges que han demostrat tenir una inventiva espectacular a l'hora de posar tota la mena de traves possibles per a la bona aplicació, la correcta aplicació del dret. Partim de l'optimisme que ens dona el fet de tenir una llei que a la seva lletra ens diu que en aquests casos han de ser amnistiats, però malauradament doncs, hem d'actuar amb cautela.
Un dels casos amnistiats és el de Víctor Verdejo, condemnat a 3 anys de presó per la protesta al Camp Nou el 2019 convocada per Tsunami Democràtic, o el dels coneguts com els 3 de Granollers, condemnats també a 3 anys de presó per llançar pedres contra un vehicle dels antiavalots dels Mossos. El TSJ ha amnistiat els activistes de les penes de presó i multes, però no els eximeix d'haver d'indemnitzar els policies lesionats durant les protestes, ja que això no s'inclou a la llei d'amnistia.
El Parlament es prepara per a una possible investidura al mes d'agost i la cambra ja ha habilitat la primera quinzena de mes, Martí Ferrero, malgrat ser període de vacances parlamentàries.
En el context de les negociacions obertes entre el PSC i Esquerra aquest vespre, el president en funcions, Pere Aragonès, s'ha referit per primera vegada al finançament singular que reclamen els republicans en termes de concert econòmic a la catalana.
Necessitem acabar, doncs, amb l'espoli fiscal, necessitem la clau i la caixa, aquesta sobirania fiscal que ens permeti avançar cap a un concert català.
Martí, el termini per investir i evitar noves eleccions el 13 d'octubre s'acaba en concret el 26 d'agost.
Sí, Junts no llença la tovallola, malgrat que la investidura de Carles Puigdemont passa necessàriament per l'abstenció dels diputats socialistes. L'estratègia de Junts busca tancar un acord amb Esquerra que faria inviable la investidura de Salvador Illa i exigir el suport de 55 diputats independentistes, que en serien 59, en cas que s'hi afegís la CUP, contra els 48 que podria sumar el PSC amb els comuns. Arribats a aquest escenari, Junts responsabilitzaria el candidat socialista d'anar a una repetició electoral en cas que no facilités la investidura de Puigdemont. Ho ha verbalitzat el secretari general de Junts, Jordi Turull.
Nosaltres el que confiem és de poder tenir una majoria més gran que la que pot oferir Salvador Illa. I a partir d'aquí serà Salvador Illa si decideix si col·lapsa o no col·lapsa la investidura i anem a noves eleccions. És així de clar.
Declaracions de Turull al Matí de Catalunya Ràdio.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Passen 2 minuts d'un quart d'11 de la nit. Julian Assange arribarà en total llibertat a Austràlia després de signar el pacte entre la seva defensa i la Fiscalia dels Estats Units que posa fi al procés d'extradició contra el fundador de Wikileaks. Assange ha passat 12 anys tancat entre l'ambaixada equatoriana a Londres i una presó britànica. Ha acceptat reconèixer un delicte de difusió de secrets a canvi de la seva llibertat. Anem cap a Londres. Colla Ballester Brumós, bona nit.
Amb un avió privat des de l'aeroport de Stansted, però l'acord no s'ha comunicat fins a la matinada, quan el fundador de Wikileaks s'allunyava del Regne Unit. Ha estat una fugida discreta del país que l'ha acollit durant més d'una dècada i on ha mantingut les batalles legals. L'avió amb Assange ha fet escala a Tailàndia i ara vola cap a les Illes Marianes del Nord, un territori dels Estats Units al Pacífic, on ha de declarar davant un jutge nord-americà. Assange s'ha de declarar culpable d'espionatge i, a canvi, la Fiscalia dels Estats Units el deixarà en llibertat. Li imposaran una pena de 62 mesos de presó, però ja els ha complert durant els 5 anys que ha estat reclòs aquí, a Londres, a la presó de Belmarsh. El pacte es va tancar fa 6 dies i es formalitzarà quan el firmi el jutge. Llavors Assange serà lliure i anirà a Austràlia. Allà l'espera Estela Assange amb els seus fills. El govern australià ha estat determinant i, de fet, Assange fa el viatge amb l'ambaixador australià al Regne Unit. Ara l'equip d'Assange té 2 fronts més oberts. El primer, reclamar un indult, diuen, perquè la condemna no afecti la llibertat d'altres periodistes, i el segon, la campanya de recollida de fons per pagar el vol privat obligatori de 500.000 euros que ha hagut de contractar i que de moment ha finançat el govern d'Austràlia. Assange deixa enrere a Londres 12 anys de privació de llibertat. Malgrat això, el govern britànic no n'ha fet cap comentari. Diuen que és un cas estrictament judicial.
Doncs l'alliberament d'Assange ha estat rebut amb satisfacció per associacions internacionals de periodistes i activistes en favor de la llibertat d'expressió. Vicent Mifsud.
Malgrat això, alguns mostren preocupació pel precedent de l'acord amb la justícia nord-americana. Simona Levy, fundadora de la plataforma Xnet, ha alertat del risc per al periodisme en una entrevista a Catalunya Informació.
Verificar la versió oficial i també
treure a la llum secrets que afecten en general la justícia és un del rol del periodisme. I si assimilem que això pot ser espionatge, crec que no és una bona notícia en general per al periodisme i per la llibertat d'expressió.
Per contra, Lluís Adell, portaveu de la plataforma Llibertat PremsaCat, creada justament per reclamar l'alliberament d'Assange, ha dit al Catalunya Migdia que la solució és positiva malgrat que Assange s'hagi vist obligat a acceptar la comissió d'un dels delictes. Atribueix l'alliberament a la pressió internacional.
Des de moltes parts del món s'ha lluitat per la seva llibertat i des de tota classe, tota mena de gent, des de gent del carrer, com diputats de parlaments, el Parlament australià, ja que ell té la ciutadania, és nascut a Austràlia, doncs va pressionar molt fort als Estats Units.
I ha arrencat el procés oficial de les negociacions perquè Ucraïna i Moldàvia entrin a la Unió Europea. Això sí, es preveu un procés llarg i complicat, Ignasi Abad.
Sí, perquè Europa vol enviar un nou senyal polític de suport a Kiev i de rebuig a Moscou en el tercer any de guerra. L'anunci es fa just abans que Hongria, que posa traves en l'ajuda justament a Ucraïna, assumeixi la presidència de la Unió Europea a partir de l'1 de juliol, a partir de dilluns de la setmana que ve. Ursula von der Leyen és la presidenta de la Comissió Europea.
Els ciutadans d'Ucraïna i Moldàvia han demostrat el seu compromís inequívoc i determinació de ser part d'aquest projecte. Fins i tot, en un temps de guerra i agitació, han començat reformes extenses. Saben que el camí serà rigorós i exigent.
Els caps d'estat o de govern de la Unió Europea han de ratificar en una cimera dijous i divendres els noms triats per ocupar els llocs més importants de les institucions comunitàries a la pròxima legislatura. Xavier Vilà.
Els sis líders encarregats de negociar-ne els noms, entre els quals hi ha Pedro Sánchez, han proposat que Ursula von der Leyen es mantingui com a presidenta de la Comissió Europea, Antonio Costa com a president del Consell Europeu i Kaja Kallas com a substituta de Josep Borrell al capdavant de la diplomàcia comunitària. El trio compleix amb els criteris d'equilibri de gènere, en haver-hi dues dones i un home, de procedència geogràfica, en comptar-s'hi una alemanya, un portuguès i una estoniana, i també de color polític, en haver-hi una popular, un socialista i una liberal. I assure Kenyans
that we shall provide... Asseguro als kenyans que donarem una resposta completa, efectiva i expeditiva als actes de traïció d'avui. Treasonous
events. És el president de Kenya, William Ruto, que després d'anunciar el desplegament de l'exèrcit al país, arran de les protestes per la pujada d'impostos que han desembocat en l'assalt al Parlament i enfrontaments amb la policia que han deixat almenys 17 morts. Abidjan, Gemma Parellada.
Augments brutals sobre el pa, l'oli vegetal o les transaccions econòmiques amb el mòbil tan utilitzades a Kenya. I el Parlament ha sigut assaltat. Milers de joves kenians han sortit avui al carrer simultàniament a una trentena de ciutats a manifestar-se contra un projecte de llei que els vol ofegar, diuen, i que es neguen a acceptar. Les protestes s'han anat escalfant, sobretot a Nairobi, i la tensió davant la policia ha degenerat en violents enfrontaments, fins al punt que s'acaba d'aprovar el desplegament de l'exèrcit. Els joves digitals de la generació Z ho han preparat tot per internet i a crits de «Ruto, et volem fora», és a dir, instant el president a dimitir, han irromput passant pel Senat a la seu del Parlament, el lloc que simbolitza la traïció, on s'han d'aprovar les noves mesures. Els gasos lacrimògens i els canons d'aigua han passat aviat a bales reals, però no han aturat a la massa enfurismada, malgrat els cossos estesos a terra, i el president William Ruto va arribar al poder com l'home de la població humil de la classe treballadora, però pressionat per l'FMI i el deute públic, es troba ara justament confrontat a tots aquells que comptaven amb ell per alleugerar una mica el cost de la vida.
Catalunya nit.
Les administracions es comprometen a ampliar la presència policial per garantir la seguretat al barri de la Font de la Pólvora de Girona, on van morir dues persones en un tiroteig. Aquest migdia s'ha fet un minut de silenci en record de les víctimes. Els Mossos continuen buscant l'autor dels trets i precisament avui s'ha trobat un cotxe seu calcinat a Mont-ras. al Baix Empordà. Anem cap a Girona, Maria Rovira.
En una primera reunió avui entre representants de l'Ajuntament i de la Generalitat s'ha remarcat la necessitat de reforçar la seguretat al barri de la Font de la Pólvora per evitar incidents com els de la nit de Sant Joan. Lluc Salelles, alcalde de Girona.
La mesura de seguretat, evidentment, és per garantir que hi ha una presència policial més elevada en els propers dies, i aquesta garantia doncs, la tenim i és la que totes les institucions estem d'acord que ho hem de mantenir.
L'alcalde ha qualificat d'excepcional el tiroteig amb un subfusell de Salt i ha recordat la preocupació de molts veïns. Dijous al matí es reunirà la Junta Local de Seguretat. El director dels Mossos, Pere Ferrer, per la seva banda, ha explicat al matí de Catalunya Ràdio com avança la recerca de l'autor del tiroteig.
Tinc el convenciment que hi posarem els recursos perquè aquesta persona pugui ser posada a disposició de la justícia el més aviat possible. Per la naturalesa de l'incident, la naturalesa diguem, de la persona investigada, del col·lectiu, doncs segurament necessitarà més temps.
De fet, avui s'ha localitzat a Mont-ras un cotxe calcinat propietat del principal sospitós dels fets, que té antecedents per tràfic d'armes i de drogues i també robatoris.
A Barcelona, malgrat que la revetlla de Sant Joan es va tancar amb una persona morta per apunyalament i que això ha reobert el debat sobre la inseguretat a la ciutat, els Mossos asseguren que els delictes han començat a baixar a la capital catalana. Oriol Pujador.
En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el director dels Mossos, Pere Ferrer, ha explicat que les estadístiques mostren un descens tant en el nombre de furts com en els robatoris amb violència. I tot plegat ho atribueix a la bona acció policial.
Després d'uns anys d'acostumar-nos en què les dades començaven a pujar imparablement i que semblava que no hi havia aturador, en els últims 3 mesos a Barcelona la situació s'ha començat a revertir. Ho dic prudent, perquè ens espera un estiu que serà complicat perquè rebem milions de turistes a Catalunya, però tenim disminucions del 3% amb robatoris amb força a Barcelona, tenim disminucions del 6% en furts i un 10% en robatoris amb violència.
Mentrestant, tira endavant la investigació judicial per la mort fa 3 anys d'un veí de Badalona a qui els Mossos van reduir amb 6 ràfegues elèctriques d'una pistola Taser.
Avui el metge forense, que ha declarat davant del jutge, ha dit que aquesta reducció va tenir un efecte directe amb l'atac de cor que va matar aquesta persona. Sònia Olivella, d'Irídia, acusació popular en el cas, sosté que les Taser no s'haurien de fer servir.
Aquest cas confirma, sense cap mena de dubtes, que les pistoles Taser són armes potencialment letals.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Avui el Consell de Ministres ha aprovat el decret llei que durant uns mesos mantindrà l'IVA dels aliments bàsics a un tipus superreduït. Estem parlant de la pròrroga parcial de les mesures anticrisi amb un IVA del 0% per a l'oli d'oliva, o sigui, a la pràctica, sense IVA, i també de la prohibició de tallar el subministrament de la llum i l'aigua als ciutadans més vulnerables. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
Hola, bona nit.
Mesures, Àngels, que tenen un full de ruta preestablert.
Sí, d'entrada el decret llei situa l'oli d'oliva en el mateix cistell que els aliments bàsics, com ara el pa, els ous, la llet, les verdures i la fruita. I això farà que durant 3 mesos, fins a finals de setembre, tindrà un IVA zero, una fiscalitat que arribarà al 2% fins a finals d'any, i a partir del 2025 serà del 4%. Segons la ministra Maria Jesús Montero, un calendari que permetrà complir amb les recomanacions de Brussel·les de retirar progressivament estímuls que es van posar en marxa per contrarrestar l'alça dels preus per la guerra d'Ucraïna.
La previsión que tiene el gobierno es que a partir del último trimestre se va a producir una práctica normalización de la situación de inflación y por tanto decaerían esas medidas, como le digo, que el gobierno evidentemente, como siempre, daremos respuesta a situaciones sobrevenidas.
El decret llei també recull la pròrroga que garanteix que no es tallarà ni l'aigua ni la llum a famílies vulnerables fins a finals d'any. Es mantindran les ajudes per la compra de cotxes elèctrics, s'instal·laran punts de recàrrega i s'amplien fins al 30 de juny del 2025 els descomptes del bo social elèctric.
I Àngels, en la reunió del Consell de Ministres d'avui també s'ha parlat d'un tema que darrerament està acaparant molta atenció, que és el finançament autonòmic.
Sí, perquè segons el govern espanyol hi haurà més recursos que mai per a les comunitats autònomes, i és que concretament estem parlant de més de 154.000 milions d'euros per les entregues a compte i la liquidació del 2022. Des de l'executiu de Sánchez parlen de xifres rècord, 20.000 milions més que l'any passat. D'aquests 154.000 milions d'euros, 29.800 aniran a parar a Catalunya, xifra que representa un increment del 18%.
Moltes gràcies, Àngels Lafuente, des de Madrid. Bona nit.
Adéu, bona nit, Manel.
El govern espanyol es planteja canviar la llei perquè les comunitats de veïns puguin vetar els pisos turístics. Carme Montero.
Actualment, per vetar aquests pisos turístics, als estatuts de la comunitat cal que el vot favorable de 4/5 parts dels propietaris, segons el Codi Civil Català, inscriure l'acord al registre. La llei espanyola inclouria la jurisprudència del Tribunal Suprem, que ha dictat que el lloguer turístic és una activitat econòmica i que, com a tal, els estatuts de les comunitats de propietaris la poden prohibir. Són declaracions de la ministra Isabel Rodríguez a Telecinco.
Las comunidades de propietarios tienen mucho que decir y, por tanto, estamos valorando una posible modificación de la ley de propiedad horizontal. ¿Cómo? Considerando estas actividades, como así ha dicho ya la doctrina del Tribunal Supremo, actividades económicas y, por tanto, han de regirse como el resto de actividades económicas.
I atenció, pares i mares, perquè a partir de demà es començarà a distribuir el val escolar de 60 euros per al curs que ve. Ha de servir per comprar llibres de text, material de papereria, motxilles i calculadores, entre d'altres.
Beneficiarà gairebé 800.000 alumnes de primària i secundària de centres públics i concertats i de centres d'educació especial i cicles formatius de grau bàsic. Les famílies rebran el val en dos xecs de 30 euros per correu postal al domicili d'aquest alumne, però també se'l podran descarregar a través del web valescolar.cat com a màxim fins al 30 de novembre. Serà fins a aquesta data límit que es podran bescanviar amb més de 1.850 establiments adherits a la campanya. També es podran cedir els vals als centres educatius per reduir l'aportació que hi fan les famílies. En aquest cas, es podrà fer fins al 30 de setembre.
Passa un minut i mig de 2:15 de la nit. L'any passat a Catalunya van accedir a l'eutanàsia 94 persones, una xifra molt semblant al 2022. Però el que ha crescut ha estat el temps d'espera per rebre l'autorització, i és que l'any passat les peticions van trigar 59 dies, 15 més que l'any anterior. Maria Costa.
A nivell estatal, la mitjana d'espera és de 75 dies, mentre que a Catalunya la xifra és de gairebé 2 mesos. La presidenta de l'associació Dret a Morir Dignament, Cristina Vallès, denuncia que gairebé un terç de les persones que demanen l'eutanàsia a Espanya moren abans de rebre la resposta a la seva petició.
El nivell de morts que hi ha abans d'arribar a l'eutanàsia, de persones que han sol·licitat l'eutanàsia i moren abans, ens preocupa moltíssim, perquè són persones que o se'ls ha allargat molt el procés o s'ha esperat molt a demanar l'eutanàsia.
També alerta que els hospitals privats estan derivant els pacients que la demanen als centres públics, on s'hi han practicat el 48% de les eutanàsies que es van fer l'any passat a Catalunya. La llei també ha tingut incidència en els testaments vitals. L'any passat se'n van registrar un 70% més que el 2022, en molts casos per canviar documents que ja havien presentat i per deixar constància que també es contempla l'eutanàsia.
Els contagis de Covid segueixen a l'alça. L'última setmana se'n van detectar a Catalunya 5.509 casos, un 50% més que la setmana anterior. És la xifra més alta de l'any i arriba ara que la subvariant Flirt, molt contagiosa, ja és la dominant. Ara bé, la gran majoria de les infeccions, això sí, són lleus. Maria Fernández Noguera.
Als hospitals ara hi ha 330 persones ingressades per Covid, 6 a les unitats de cures intensives. I als CAPs, quina és la situació?
L'atenció primària que estem veient, sí que hi ha un increment de casos, el que diem infecció respiratòria aguda. No arribem a saber si és Covid o no, perquè seguim els protocols vigents i en la majoria de casos, si és persona sana, no procedeix fer el test. Però sí que veiem aquest increment, tot i que són casos lleus.
Ho explica Jordi Mestres, metge de família i membre de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Què cal fer si es tenen símptomes?
Si estem en persones vulnerables, doncs vigila molt aquestes exposicions, utilitzar mascareta si estem tossint i amb febre i hem de mantenir un cert contacte amb persones, i si podem quedar-nos a casa si estem amb febre, no? tossí i estornuts, doncs el mocador o la màniga, no ho fem a l'aire, intentem netejar-nos les mans.
I a les farmàcies es venen més tests de Covid? Li preguntem a Antoni Torres, president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
Pues sí, s'estan venent més, però estem a 10 vegades menys que quan estàvem en ple brot de Covid, perquè és aquella persona que va a veure gent delicada o gent gran i es vol assegurar que si està mig constipat o que sigui o té símptomes, no és un Covid que li pugui enganxar.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
És el moment en què la sonda de la missió xinesa Chang'e 6 ha aterrat a la Terra després de gairebé 2 mesos, una càpsula amb 2 quilos de roques i material de la cara oculta de la Lluna. I és que la Xina s'ha convertit en el primer país a fer arribar a la Terra mostres del pol sud d'aquest satèl·lit, una zona inexplorada fins ara. Maria Costa.
El carregament lunar que ha aterrat a casa nostra és important perquè podria revelar nous detalls de com es va formar la Lluna, la Terra i el sistema solar, però també té un gran interès per a la Xina com a possible font de recursos minerals. Ho explica a Catalunya Informació Joan Anton Català, astrofísic, divulgador científic i col·laborador del suplement de Catalunya Ràdio.
Que la Lluna és interessant des de que s'hi va descobrir gel d'aigua, sobretot a prop de la part sud, del pol sud de la Lluna, amb molt poques quantitats, però no oblidem que si mai algú hi vol posar alguna base a la Lluna, l'aigua és essencial que hi sigui, no es pot fer un pont aeri, per entendre'ns, per portar aigua, i també hi ha altres recursos minerals que poden interessar.
L'objectiu de la Xina és enviar-hi una missió tripulada abans del final d'aquesta mateixa dècada.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
A CaixaBank sabem la importància de tenir algú a prop. Per això donem suport als emprenedors per mitjà de Microbank amb 100.000 microcrèdits l'any. Atenem la gent gran amb més de 1.600 gestors sènior i participem en milers de projectes socials amb més de 17.000 voluntaris. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Bon dia!
El matí de Catalunya Ràdio.
Ja sabem que les eleccions europees han portat un ascens de l'extrema dreta.
Al matí de Catalunya Ràdio, tota l'actualitat amb tots els protagonistes.
Un moment. Heu de felicitar la meva mare, que es diu Ruth.
Et despertem de la millor manera.
Tu no t'has casat?
No, tinc tota una vida.
Un matí ple d'històries.
No, sí que m'he casat, ostres, no m'he oblidat. Sí, a l'Ajuntament.
I sempre, de bon humor.
Suplaré, i la caperucita...
No, aquest no era el conte. No, la caputxeta, el llop no bufa.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
Perdoni, vostè amb qui s'adorm?
Entre les 12 i les 2 de la matinada, molta gent agafa el son cada cop més amb la nit dels ignorants 3.0.
És un plaer dormir-me amb vosaltres.
De diumenge a dijous, la nit dels ignorants 3.0. Teràpia de nit amb Xavier Solà.
És tan bo que t'adorms.
Sí,
és clar. S'ha quedat adormida.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Cada dia de les 10 a les 11, Catalunya Ràdio, Catalunya Nit. Les notícies pensades amb Manel Elias.
La Perla 29 estrena a la Biblioteca de Catalunya Tots ocells, l'últim text de Maggi Mouawad, dirigit per Oriol Brogi, una història d'amor entre un àrab i un jueu amb la guerra d'Israel i Palestina com a taló de fons. Guillem Balart i Miriam Mucles es posen a la pell d'aquests protagonistes que lluiten contra herències i identitats per poder-se estimar lliurement. Des de la mitja part de l'obra, la Marta Vives ens n'explica això.
La Biblioteca de Catalunya es converteix en la Biblioteca de Nova York per representar el moment quan es coneixen l'Eitan i la Wahida. Ell és estudiant de genètica i ella està fent una tesi sobre un humanista del segle XVI a qui van obligar a convertir-se de l'islam al cristianisme. Tots ocells és un poema, una faula sobre les fronteres, la identitat, el pes de la genètica i com ens condicionen les ferides dels nostres pares, dels nostres avis. Un crit de ràbia i de dolor contra els prejudicis. Els personatges de tots ocells intenten fer-se entendre i es fan mal. Busquen explicar-se per saber qui són, parlar-se amb les seves llengües diferents, els seus mons, les seves creences. Brogi les representa totes a través de subtítols. Endinsar-se en l'univers de Mowowat és parlar de la guerra, de supervivència, d'humanitat. Som a la mitja part d'un muntatge que dura 3 hores 30 minuts i que transcorre tan ràpid com la vida mateixa, perquè parla de la vida, d'ocells que volen ser peixos, de tribus, de diferències que aspiren a la reconciliació. Correm de nou a la platea de la biblioteca abans que ens surtin escates. Espereu-nos a la sortida i farem les paus.
I Pep Montserrat ha rebut el Premi Nacional d'Il·lustració 2024 que atorga el Ministeri de Cultura. El jurat el considera un referent indiscutible per a molts professionals del sector. Marc Ruiz.
Destaquen el seu mestratge tècnic, la seva versatilitat i la gran capacitat de construir significats que van més enllà del simple desplegament visual. I afegeixen que ha estat capaç d'assolir una gran precisió en la narració a través d'imatges i que les seves obres tenen una elegància que no deixa indiferent. Pep Montserrat, de 56 anys, ha publicat desenes de llibres de literatura infantil i juvenil, com Les bruixes d'Arlet o El gran llibre dels mites grecs, a més d'obres per adults. Va ser col·laborador habitual del programa Un home de contes de TV3 i creador de la sèrie d'animació Miniman, de la productora Cromosoma. El guardó també destaca la seva tasca docent a l'Escola Massana de Barcelona. I Montserrat defensa que la inclusió de la il·lustració a l'escola pública catalana ha afavorit que els il·lustradors catalans estiguin buscats arreu del món.
Mascarons de proa de Le Monde, mascarons de proa del New York Times, del New Yorker, del Wall Street Journal, són gent que treballa aquí, formada aquí, des d'aquí, i que són tractades en allà amb totes les consideracions de primera línia. I això em sembla que a vegades potser no s'acaba de percebre del tot.
Pep Montserrat ha rebut nombrosos reconeixements, com el Premi a les millors il·lustracions de llibres infantils i juvenils del Ministeri de Cultura i el Premi Junçada.
El Super 3 emet aquest estiu 13 pel·lícules d'animació del prestigiós estudi japonès Ghibli. Aquest any celebra el 40è aniversari. Tres d'aquestes petites obres d'art es poden veure per primer cop doblades al català. La princesa Mononoke, El record de la Marnie i El vent s'aixeca, que s'estrenaran el juliol i l'agost. Algunes d'aquestes pel·lícules ja es poden veure a les plataformes del Super 3 i de 3CAT són El meu veí Totoro, Arrietty i El món dels remenuts, Kiki, l'aprenent de bruixa, i Laru, El regne dels gats. Després arribaran la Ponyo, El penya-segat, Porco Rosso, El castell ambulant, Murmuris del cor, El castell al cel i la Nausicaa a la vall del vent. El fullet t'obrirà la porta del vol. Vull veure amb el meu pelut tot d'oro. Hem tingut temps de repassar moltes pel·lícules que arribaran al 3CAT d'animació. Hem repassat moltíssimes coses, però com sempre n'hi ha moltes altres d'històries que no ens hi han cabut. Sergi Molero, sotseditor del Catalunya Nit, posa'ns algun exemple.
Avui una història que ens arriba des del Parc Nacional de Matobo, a Zimbàbue. En aquesta zona del sud-oest del país es troba la població de Silozwe i allà els seus habitants tenen un problema que els dificulta molt la comunicació, Manel. La falta de cobertura de telèfon mòbil. La situació és tan problemàtica que per aconseguir una mica de senyal que sigui estable, els ciutadans de Silozwe es veuen obligats a fer un pelegrinatge fins dalt de les muntanyes del Parc Nacional de Matobo. En algun cas, això significa fer 5 quilòmetres a peu per poder fer una trucada. I tot plegat de conseqüències. Aquestes persones han explicat a l'agència France Press que sovint, quan estan intentant trobar cobertura allà dalt, els comencen a molestar els babuïns que viuen en aquest paratge i que suposem que deuen estar encuriosits per les incursions que veuen. Bé, els uns els molesten als altres, si volem ser justos. De manera que les persones acaben llançant pedres als animals per foragitar-los i poder parlar amb una mica de calma. Una altra conseqüència de tot plegat, que és també important i que expliquen aquests habitants, és que aquesta tàctica per trobar cobertura fa que uns veïns es trobin amb els altres a dalt de la muntanya buscant cobertura. i es queixen que així finalment tot el seu poble s'acaba assabentant de les converses i dels secrets de qui ha anat a trucar al Parc Nacional de Matobo. Aquesta història, a més d'aquesta petita curiositat, ens serveix avui per recordar que un terç de la població mundial, més de 2.500 milions de persones, no tenen accés a internet, segons càlculs de les Nacions Unides.
Doncs sí, és bo tenir-ho en compte. Ara estava pensant que fas aquests 5 quilòmetres tan complicats per trobar senyal, cobertura, truques i no te l'agafen. Què fas? Baixem, tornem a pujar, em quedo aquí, m'espero ja fins demà.
Llavors has de buscar allotjament.
Exacte, això és molt complicat. En fi, avui en David Guzmán reflexiona sobre el gran festival de l'estiu, les obres a tot arreu.
Fa 20 anys, en una visita a Madrid, en un Madrid foradat per les obres a cada cantonada, l'actor Dani De Vito va marxar dient: és una ciutat preciosa, però espero que trobin el tresor. I aquesta frase m'ha tornat al cap perquè he vist que avui a Barcelona queda inaugurada oficialment la temporada d'obres majors. Dues de les línies de metro més importants es passaran els dos mesos d'estiu amb talls permanents entre parades, tan poc freqüentades com Passeig de Gràcia i la Sagrada Família. Perquè a l'estiu totes les ciutats són aquell Madrid. És a dir, que si les mirem des d'un helicòpter, a cada racó hi ha mapes del tresor, excavacions, grues i reformes. L'estiu i les obres són un matrimoni a conveniència, obligat a estar junts, encara que no s'aguantin. Això explica que si analitzem l'oració "a l'estiu es fan obres a la ciutat", el predicat no aporta informació nova al subjecte. A l'estiu tot empitjora, però el motiu és raonable. Alguna ment molt lúcida va entendre que entre finals de juny i finals d'agost tothom, sense excepció, abandona la ciutat i se'n va a l'Amazònia i a Ushuaia. I com que ningú dorm a casa seva, aquesta és sens dubte la millor època per revisar canonades, foradar parets i perforar la vora via, sobretot si la finestra de l'habitació dona al carrer. L'estiu és la banda sonora del martell pneumàtic, de les grues i de les radials, un paradís per als futuristes, però un infern per als veïns. Perquè en el cas específic de Barcelona han operat el miracle d'escampar les reformes durant tot l'any. Ara les obres ja no són estacionals, i si no, que els ho preguntin als habitants de Glòries o de la Diagonal, on la promesa d'un tramvia futur fa anys que és un el son molt present.
És un dimarts de ressaca després d'aquest cap de setmana llarg, després de la revetlla de Sant Joan. I tenim aquí a l'Anna Ramon. Bona nit.
Bona nit, Manel.
Avui volem parlar del foc. Lligant-ho amb tot això de la nit de Sant Joan, les fogueres, els petards, el foc que sovint es lliga a netejar l'ànima, en exorcitar els mals esperits, etc, etc. La pregunta que fem avui és: quin vincle té la natura amb el foc?
Doncs és un tema molt apassionant, Manel, perquè, a més, si el parlem des d'aquí, des de Barcelona, pensa que és una ciutat, no?, 100% mediterrània, orgullosa dels seus paisatges i també del nostre clima mediterrani. Un paisatge que has de pensar que fa anys i anys i segles i mil·lennis que conviu amb el foc. No només per Sant Joan, sinó també la seva natura. El clima mediterrani, doncs, ha anat desenvolupant plantes, en el fons, que estan molt adaptades a la manca d'aigua i a les altres temperatures, que són, doncs, les hem anat veient, hem anat parlant, plantes amb troncs gruixuts, escorces molt denses, resines, fulles dures, peludes, no? Però que també al seu torn són unes plantes, una vegetació que s'ha adaptat a conviure amb el foc. I encara més, ha trobat una aliança amb el foc per sobreviure o per fins i tot créixer per davant de les d'altres, no? Diríem que són plantes no només resistents a la sequera, sinó que també són foc friendly.
O sigui que els va bé cremar-se, els agrada cremar-se.
Sí, tenim plantes que els agrada o que, bueno, necessiten cremar-se de tant en tant per regenerar-se, o sigui, els paisatges, no tant la planta, sinó que el paisatge necessita de tant en tant tenir aquests incendis per anar evolucionant. I perquè això sigui possible, doncs nosaltres tenim plantes al Mediterrani que els biòlegs o els entesos en diem piròfites, que això vol dir amants del foc. És a dir, no només sobreviuen als incendis, sinó que fan com el fènix, reviuen després de l'incendi, no?, de les cendres, sí. I ho fan a partir d'unes estratègies. te les explico.
Vinga.
Vinga. Els piròfits el que fan és aprofitar la destrucció que queda després d'un incendi per rebrotar, per exemple, o germinar sense competència, perquè, clar, tot ha quedat arrasat.
Clar.
No hi ha competència per la llum, no hi ha competència per l'aigua, ni tampoc pels nutrients.
Tot per ells.
Tot per ells. Però, clar, per arribar fins aquí han hagut de crear certes capacitats màgiques, diguéssim, no? Per exemple, tenen gemmes, que són, no?, d'on sortirà la nova branca o, la no, o l'individu que ressorgeix, diguéssim. Aquestes gemmes estan protegides de les altes temperatures quan hi ha un incendi per aquesta escorça que dèiem tan gruixuda, que a més sovint és aïllant, com tenim amb les sureres, per exemple, sí, no? També tenim llavors que són molt poc combustibles, tan protegides d'una manera que no es cremen, com per exemple seria la de l'arbós, el llentiscle o el garric. També a vegades tenim fruits que esclaten amb la calor del foc. Recordes que en vam parlar de les pinyes pop,
sí,
no?
Sí.
Que amb la calor, puf, s'obren i llavors s'escampen les llavors que queden allà per al següent...
Clar, uns metres més enllà
per créixer després de que hagi passat l'incendi. També tenim espècies que tenen llavors amb una closca molt resistent i molt dura, que potser no fa fàcil que germinin en condicions normals, però que quan hi ha altes temperatures s'altera i aquesta llavor llavors sí que està preparada per germinar, que seria el cas de l'estepa o de molts pins. I per últim hi ha plantes que directament s'immolen. Val? O sigui, són plantes superpiròfites que alliberen substàncies aromàtiques molt inflamables, una mena de resines molt inflamables, i això fa que quan hi hagi un foc, per exemple, aquestes plantes ajudin encara més a que aquest foc es propagui.
Ostres.
En aquest cas hi hauria flors labiades, el romaní o l'espígol, per exemple.
Que interessant. Parlaves de plantes piròfites. Si hi ha algun piròman escoltant-nos que no es pensi ara, o oients que no ho siguin però que vulguin anar amb bona intenció ara a cremar-ho tot. Tampoc és això, eh?
Exacte, tampoc és això. De fet, no volem que quedi tot molt naïf.
Exacte.
Està clar que
si
aquí...
Si els incendis poden ser un problema, i greu.
Els incendis poden ser un problema, i a més jo estic parlant d'on venim, d'on hem evolucionat en tots aquests paisatges. Però avui en dia sabem que els règims d'incendis estan canviant, l'activitat humana i el canvi climàtic està fent que cada cop siguin més virulents, que acumulin més calor, que siguin més extensos i més freqüents. De fet, aquesta setmana, per exemple, es publicava Nature un article que deia que els incendis extrems s'havien doblat en els darrers 20 anys. I això, doncs, com et pots imaginar, doncs, pot superar la capacitat dels nostres ecosistemes de regenerar-se, de ser resilients a aquests incendis i perdre tots aquests avantatges que havíem assolit. Com que aquest canvi, a més, s'està produint d'una manera tan ràpida, no sabem si les plantes, de fet, s'hi podran adaptar. Per tant, és un tema molt complex, perquè seguim necessitant el foc per mantenir alguns processos naturals als nostres boscos, però, per altra banda, doncs, també tenim aquesta dificultat. I, a més, fins i tot hem vist que petits incendis a vegades poden ajudar a tenir un paisatge més divers i actuar com a vacunes per no tenir grans incendis forestals. Per tant, doncs, imagina't en aquest puzzle, no?, de fets i de foc.
Clar, perquè un incendi neteja el sotabosc o fa que arbres petits desapareguin i no serveixin
correcte
de més combustible per cremar més. Sí, sí, bé, deixem... La natura és sàvia, deixem que ella mateixa sugestioni amb els llamps que es deuen encendre i tal, sense gaire intervenció humana.
Vinga, que així sigui.
Molt bé, moltes gràcies. Fins la setmana que ve, Anna Ramon.
Adéu.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
¿Me dices tu nombre, por favor?
Mi nombre, Peyu.
De acuerdo, Peyu.
No, Peyu no, Peyu, con i.
Bien, Peyu.
Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
El 28 i 29 de juny arriba la tercera edició del Festival de les Idees i la Cultura del Diario Ponés. Un festival al carrer amb accés lliure i gratuït, amb concerts, teatre, debats, entrevistes i activitats per tots els públics. Sidoní, Margaret Atwood, Bob Pop, Gemma Nierga, La Ruïna, Juan Diego Boto, Júlia Colom i Marc Giró com a mestre de cerimònies. Festival de les Idees i la Cultura, el 28 i 29 de juny a la plaça Catalunya de Barcelona. Més info a eldiario.es/festival.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
Tot i que estimem igual i patim igual, hi ha coses que són diferents. I no només parlem d'amor.
Ja m'entens.
Tornem a la batalla.
Amb David Ávila.
A l'app i al web de Cat Ràdio i al 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit.
La ràdio la fem sobretot a base de paraules i per això és important utilitzar-les tan bé com puguem i això ens hi ajuda sempre. L'Olga Clapés, bona nit.
Bona nit.
Avui quina paraula ens portes, Olga?
Doncs mira, arran de notícies sobre la Meca, avui et porto una d'aquelles parelles de paraules que ens fan anar de corcoll a la redacció. És el duo pelegrinatge-peregrinació.
Sí.
No és fàcil, eh? No, no és fàcil. No, no. Va, intentem explicar-ho.
Escoltarem atentament.
Mira, el pelegrinatge amb vela, no pas peregrinatge, és la pràctica devocional que consisteix a visitar un santuari per fer-hi actes religiosos. Per tant, aniríem en pelegrinatge a la Meca, a Lourdes o a Fàtima, per exemple. En canvi, peregrinació, amb R, no pas pelegrinació, és l'acció de peregrinar. I això què és? Doncs és anar per terres estranyes, és anar de poble en poble. Aleshores, les persones que fan viatges per devoció, què són? Són pelegrins, amb vela, no pas peregrins. Per què? Perquè peregrí amb R és un adjectiu que només vol dir rarament vist. Una cosa rarament vista és una cosa peregrina. I també hem d'evitar dir pelegrí per designar a tothom que va a un acte religiós, si no ha fet un pelegrinatge en si mateix. Podem dir fidels o assistents a actes religiosos. Ja
molt,
ho veus.
Sí, sí, molt interessant. I a tenir en compte perquè crec que molta gent es pot
fem
confondre.
Fem al revés,
exacte. Exacte, moltíssimes gràcies. Que vagi
molt bé,
molt bé.
Bona nit.
Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done.
Aquesta cançó ens encanta, però no l'hem escollit nosaltres, sinó la Gemma Puig. Bona nit, Gemma.
Bona nit, Manel.
Avui deixes bastant clar d'entrada,
sí,
ja, eh?
Sí, la veritat és que sí. Hi haurà més coses, que Sunny, però sí, serà un dia força assolellat, aquesta cançó del Bobby Hebb, que ens portarà demà, doncs, un dia assolellat, una mica més càlid, fins i tot, i per tant, si avui hem arribat als 34 graus, els valors més alts, demà podríem tocar ja els 35, i a part de sol, doncs, també tindrem alguns núvols baixos a primera hora, i a la tarda, alguna nuvolada i algun ruixat més puntual que avui. Per tant, sol i més calor.
Molt bé, doncs estem ja preparats per afrontar la jornada. Moltíssimes gràcies. Bona nit, Gemma.
Bona nit.
Thank you for the truth you let me see. Sunny. Thank you for the facts from
i encara ens queda l'última cançó del dia. Aquesta la posem nosaltres. En aquest tram final de l'informatiu intentem sempre diverses coses. D'entrada, posar cançons que, si no les coneixes, puguin ser un descobriment. La d'aquesta setmana és de The Tallest Man on Earth i l'home més alt del món té un missatge. Love is all. L'amor ho és tot. I amb tot l'amor busquem sempre, per acabar el Catalunya Nit, algú que hagi tingut un dia feliç, perquè estem convençuts que les alegries també s'encomanen. I ja saps que no ens agrada tenir l'última paraula. Avui la cedim a algú que tracta les paraules amb molta cura. Demà, si ho vols, ens tornem a trobar aquí. Que et vagi tot molt bé.
Hola, bona nit, amics del Catalunya Nit. Soc el Màrius Serra i per mi
avui ha estat un gran dia, perquè hem estrenat al Teatre Romea de Barcelona Tirant lo Blanc. Ja fa 4 anys que vaig reescriure en català actual aquesta novel·la que és el nostre clàssic més influent, la història d'amor entre Tirant i Carmesina i alhora el xoc de civilitzacions entre la cristiandat i l'islam. Ara, d'aquelles 1.000 pàgines, hem passat a 38, perquè en menys de 2 hores, una companyia fantàstica dirigida per Joan Arquer i amb Judit Nederman fent la música en escena i en directe, exposen aquesta mateixa història, centrats en un naufragi a la Mediterrània. Els clàssics ho són perquè sempre són actuals, com si no un espectador del segle XXI pot contemplar un naufragi a la Mediterrània. Vingueu al Teatre Romea des d'avui mateix i fins al 4 d'agost, durant tot l'estiu, aquesta història absolutament immortal, Tirant lo Blanc.
Moltes gràcies i bona nit.